La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 95 dels nostres inicis i 20 d'aquesta tercera temporada. Meryl Streep és l'actriu més familiar i estimada del cinema nord-americà. Admirada en mig món, l'actriu porta casada amb el mateix home, el seu primer marit, 40 anys, i és amb el que ha tingut 4 fills, 3 noies i un noi. Meryl ha estat nominada a l'Oscar en 21 ocasions, rècord que només va superar la també inoblidable Katharine Hepburn. Ha guanyat 3 estatuetes per 3 produccions que els que ens agrada el cinema tenim present al nostre record. Kramer contra Kramer, l'any 1979, La decisió de Sophie, de l'any 1982, i La dama de hierro, de l'any 2011. Aquest proper 22 de juny, l'actriu complirà 70 anys. Però abans de parlar d'aquest tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Mary Louise Streep, més coneguda com a Meryl Streep, va néixer el 22 de juny de 1949 a Summit, Nova Jersey, en el si d'una família acomodada. La seva mare, Mary Wolf Wilkinson, va ser dissenyadora publicitària i el seu pare, Harry William Streep, un executiu de la indústria farmacèutica. Meryl té 2 germans, Dana David Streep i Harry William Streep, sent ella la més gran de tots 3. El seu progenitor tenia ascendència suïssa i alemanya i la seva mare, anglesa, alemanya i irlandesa. Meryl va ser criada com presbiteriana a Bernardsville, Nova Jersey, on va formar-se a l'escola secundària Bernards. Durant la seva adolescència, Meryl somiava en ser cantant i en 12 anys rebia classes de cant. Després de descobrir el teatre, s'inscriu a la Universitat de Yale per estudiar art dramàtic i posteriorment passa a formar part del Phoenix Repertory Theatre de Nova York.
Thank you.
Meryl Streep apareix per primera vegada en el cinema a la pel·lícula Julia, de Fred Zinnemann. Meryl, en aquells moments, era una jove de només 28 anys. Un any després apareix a El Cazador. L'actriu va acceptar participar en la pel·lícula de Michael Cimino amb un paper secundari per estar al costat de la seva parella en aquell moment, John Cazale. A més de ser guardonada amb 5 premis Oscar, la producció està considerada com una de les 100 millors pel·lícules de la història del cinema nord-americà. La cinta li va donar a Robert De Niro i a Meryl Streep les seves nominacions a l'Oscar, tot i guanyar l'estatueta Christopher Walken com a millor actor de repartiment. El paper d'Inga a la sèrie per a la televisió Holocausto va ser el primer èxit d'una per aquells moments desconeguda Meryl Streep. El paper li va arribar en el pitjor moment de la seva vida. El paper li va arribar en el pitjor moment de la seva vida, quan la seva parella, l'actor John Cazale, estava greument malalt. Ella hagués preferit quedar-se a Nova York amb John, però necessitaven els diners per pagar les factures mèdiques i John no podia treballar. L'actor va morir un mes abans de l'estrena de l'Holocausto. És impossible veure la interpretació de Meryl i el patiment amb el que Inga s'acomiada de Cal sense pensar en el dolor real que estava patint l'actriu. Fins aquell 16 d'abril de 1978, havia estat una actriu anònima. El dia següent de l'estrena, la seva vida va canviar per complet. L'audiència d'Holocausto a tot el món va superar els 500 milions d'espectadors. Gràcies a la interpretació d'Inga, Meryl va guanyar el primer premi rellevant de la seva carrera, a l'Emmy a la millor actriu protagonista, que no va anar a recollir.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
La sèrie protagonitzada per Meryl Streep i James Woods havia tingut un impacte desmesurat en els espectadors, enfrontats per primera vegada i tres dècades després del final de la Segona Guerra Mundial a una catarsi col·lectiva que no arribava des de cap estament polític o intel·lectual. Arribava als seus propis salons mitjançant una producció nord-americana convencional i els seus propis televisors. El 25 de gener de 1979, Peter Naumann, un terrorista neonazi, va fer esclatar dues torres de televisió a l'est d'Hamburg per tal d'impedir que els espectadors alemanys poguessin veure el penúltim capítol de la sèrie. L'anunci de la seva missió havia causat tanta controvèrsia a Alemanya que la policia es va veure obligada a escoltar les bobines des de la productora fins a la cadena. L'any 1980, Meryl Streep aconsegueix guanyar la preuada estatueta com a millor actriu de repartiment per la seva interpretació de Joanna a Kramer contra Kramer. Thank you. Kramer contra Kramer va triomfar als Premis de l'Acadèmia de 1979. La pel·lícula significaria el preuat reconeixement per l'intèrpret del turmentat pare que de sobte es veu abandonat per la seva esposa amb un fill petit del que s'ha de fer càrrec en solitari. Un jove en aquells moments, Dustin Hoffman, que va fracassar en les seves tres anteriors nominacions, però que acabaria guanyant el primer de fins al moment dos guardons. La cinta acabaria alçant-se amb els reconeixements a millor pel·lícula i millor director per Robert Benton. Meryl s'especialitza tant en papers de dones fràgils com fortes, maltractades per la vida, a pel·lícules com La mujer del teniente francés o La decisión de Sophie de l'any 1982, que li permet guanyar l'Oscar a la millor actriu principal. La pel·lícula, escrita i dirigida per Alan J. Pakula, va ser guardonada amb nombrosos premis cinematogràfics nord-americans e internacionals. Strip demostra també que és igual de vàlida interpretant a dones de classe mitjana, unes vegades a la seva vida quotidiana i d'altres immerses en alguna circumstància en particular, com a Silwood. El seu director, Mike Nichols, ens acosta a la biografia de Karen Silwood, una líder obrera i treballadora d'una planta nuclear a Oklahoma. A la dècada dels 70, Silwood, després de resultar contaminada de radioactivitat Thelma, una de les seves companyes, emprèn una campanya per tal de que l'empresa adequi els nivells de seguretat de la planta, que utilitza plutoni i òxid d'urani en els seus processos de producció. Malgrat conèixer l'amenaça que tenen sobre els seus caps, els treballadors anteposen la necessitat de mantenir un treball a qualsevol moviment que pogués ser utilitzat per part de l'empresa per acomiadar-los. Però sempre hi ha gent que s'aferra als seus ideals i és capaç de lluitar pels demés si és necessari. Quan Karen es disposava a denunciar aquestes irregularitats a la premsa, pateix un accident de trànsit on mor sota circumstàncies summament sospitoses.
Cada dijous, a les 10 de la nit, la llanterna màgica.
Meryl Streep treballa al costat de grans actors com Robert De Niro a Enamorar-se de l'any 1984 i amb Jack Nicholson a Tallo de Hierro, 3 anys més tard. L'actriu viu una història d'amor tràgica a Memòries d'Àfrica al costat de Clint Eastwood. Aquesta pel·lícula, basada en l'autobiografia de l'escriptora danesa Karen Blixen, està considerada un clàssic del nostre segle. La història d'amor entre Dennis Finch-Hatton i l'escriptora en el salvatge entorn de Kènia encara avui segueix conquerint els espectadors. Per aquest paper, Streep va ser nominada als Oscar, als Globus d'Or i als BAFTA. Tot i això, no va aconseguir endur-se cap premi. La producció va ser nominada a 11 premis de l'Acadèmia i es van dur 7 estatuetes, entre elles l'Oscar i el Globus d'Or per la partitura de John Barry, que estava experimentant un renaixement romàntic en la seva carrera en aquell moment. L'èxit de la banda sonora resideix en la bellesa i l'emoció que destilen els seus dos temes principals i el meravellós ús que el compositor fa de l'adagio del concert per a clarinet en la major, Kegel 622, de Wolfgang Amadeus Mozart. Malgrat la bellesa poc convencional de l'actriu, a la gran pantalla va seduir a Robert Redford i a Clint Eastwood. El director de Los Puentes de Madison va caure enamorat del personatge de Streep, mentre que Redford, fins i tot, li rentava el cabell a Memòries d'Àfrica. A Los Puentes de Madison se'n relata la plàcida però anodina vida de Francesca Johnson, una mestressa de casa que viu en una granja amb la seva família. El seu marit i els seus fills adolescents marxen 4 dies a una fira. La seva vida es veu alterada amb l'arribada de Robert Kincaid, Clint Eastwood, un veterà fotògraf de la revista National Geographic que visita el comtat de Madison per fotografiar els seus vells ponts. Ell, perdut, li demana ajut per orientar-se. Ella accedeix a fer-ho, sorgint una passió que esdevé en un amor intens de 4 dies i que durarà per sempre en la distància. Una pel·lícula que demostra que hi ha amors eterns que tan sols duren dies o hores, que posen la teva vida del revés i que fan trontollar els teus ciments. Els papers dramàtics es converteixen en la tònica habitual de la carrera de l'actriu. L'habitació de Marvin, Coses que importen, Música del corazón i Les hores, convertint-se en l'actriu amb més nominacions als premis de l'Acadèmia de Hollywood. Les hores, de Stephen Daldry, és l'adaptació de la novel·la homònima de Michael Cunningham, publicada l'any 1998. La pel·lícula s'inicia amb la recreació del suïcidi de Virginia Woolf, interpretada per Nicole Kidman, que es llença al riu Ouse, molt a prop de la seva casa de Sussex, amb la roba plena de pedres. Prèviament, ha deixat dues cartes, una pel seu marit Leonard i una altra per la seva germana Vanessa. Aquesta seqüència dona pas a la presentació de tres dones. Les seves històries es desenvolupen al llarg del film. Virginia Woolf, com dèiem, interpretada per Nicole Kidman, Laura Brown, interpretada per Julianne Moore, i Clarissa Bowne, a la que dona vida Meryl Streep. Tres històries diferents que en realitat són com si fossin la mateixa, explicant-nos les 24 hores de la vida de cadascuna de les protagonistes. Tal i com apareix a la primera gran novel·la de Woolf, Miss Dalloway, La vida d'una mujer en un solo día, y en ese día, toda su vida.
Thank you.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Tot i que l'actriu es mou molt bé entre papers dramàtics, canvia de gènere i dona vida a un mort vivent a la comèdia fantàstica La muerte os sienta tan bien, a un especialista en rafting al thriller Río Salvaje i a una política manipuladora al remake del Mensajero del Miedo. També s'atreveix amb la comèdia a una sèrie de catastròfiques desdichas de Lemony Snicket, al costat de Jim Carrey, on Meryl interpreta a la tieta Josephine. Després fa una brillant interpretació a Secretos Compartidos i posa veu a la formiga reina a la pel·lícula d'animació Ants, formigues. L'any 2006 interpreta a una cantant de música country a El último show, el darrer film de Robert Altman. Posteriorment, i gràcies a El Diablo Viste de Prada, rep una nova nominació a l'Oscar i un any després protagonitza dos pel·lícules de temàtica política, Leones por Corderos, de Robert Redford, al costat de Tom Cruise, i Expediente Anwar, sobre la detecció de presumptes terroristes. L'any 2008, l'actriu es posa als hàbits per interpretar a la mare a Lucius, a La Duda, adaptació cinematogràfica de l'obra de teatre del mateix nom de John Patrick Shanley. La interpretació de la monja li va valdre una altra nominació a l'Oscar. Aquell mateix any, Meryl s'estrenarà en un nou gènere, el musical, a la pel·lícula Mamma Mia, que tantes alegries li va donar. Tant la pel·lícula com el musical estan basats en els temes del famós grup ABBA. Al film, Meryl Streep interpreta a Donna Sheridan. Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgård interpreten a tres exparelles seves i Amanda Seyfried és Sophie, la seva filla.
I Here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I miss.
Meryl Streep segueix treballant i l'han pogut veure darrerament a El regreso de Mary Poppins i a Mamma Mia una i otra vez. Actualment l'actriu està treballant en una nova versió de Mujercitas, que tot i no tenir una data d'estrena fixada, no veurà la llum fins abans dels Nadals de 2019. Marxem, i ho fem amb un dels temes inclosos a la banda sonora de la pel·lícula Manhattan, sense cap mena de dubte, la millor producció en la que ha participat l'actriu. A Woody Allen se li va acudir fer la pel·lícula escoltant música de Gershwin. Res sorprenent, tenint en compte que el cineasta és un gran melòman amb predilecció per al jazz. Una rapsòdia és, segons el diccionari, una peça musical formada amb fragments d'altres obres o amb trossos de caire popular. Aquesta és la imatge que Woody Allen vol transmetre de Nova York, una ciutat i una cultura feta a base d'acceptar a gent de diversa procedència juntament amb la seva herència cultural. La pel·lícula en si és una rapsòdia farcida de picades d'ullet i homenatges a Chaplin, Berman o Mozart. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.
Ràdio Sabadell.
Make my way downtown, walking fast. Faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by?
By, 'cause you know I'd walk a thousand miles.